Bon dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Mèdia d'aquest dimecres 10 de juliol del 2024.
La tertúlia amb Ana González.
Avui dediquem l'última tertúlia política de la temporada a parlar d'habitatge. Ho diuen els observatoris, les enquestes, la conversa al carrer, però també els preus. L'accés a l'habitatge preocupa els santcugatencs. La compra està a l'abast de pocs i el preu del lloguer no para de créixer a Sant Cugat. 1.419 euros al mes, segons les darreres dades de l'IDESCAT. Una situació que el director general de Finques Amat, Guirife Humedes, atribueix a això.
La tendència a baixar de l'oferta no és una cosa d'ara, és una cosa que ja arrosseguem de fa 2 o 3 anys. El que passa que ara estem arribant pràcticament a zero. Ara el mercat quasi bé està col·lapsant, perquè la demanda no para de créixer i l'oferta està tendint a zero.
Així que la pregunta avui és: com ha d'abordar Sant Cugat la problemàtica de l'habitatge? Avui responen i debaten aquesta pregunta Carles Brugueroles, de Junts per Sant Cugat, Francesc Duc, d'Esquerra, José Gallardo, del PSC, Álvaro Benejam, del PP, Ariadna Serra, de la CUP, Jordi Guirado, de Vox, i Ramon Gutiérrez, en Comú Podem. Benvinguts a tots, com sempre. Fem aquesta primera ronda, que comencem per Junts per Sant Cugat i amb Carles Brugueroles.
Què tal, bon dia? Aquesta és la curta, no?
Aquesta és la curta.
Difícil, eh?
És l'última de la temporada, així que avui segur que ho fareu tots molt bé.
Segur, com sempre. Bueno, jo crec que el primer que ens cal és que tenir un diagnòstic correcte, no? Aquest problema que ara deies de Sant Cugat no és només de Sant Cugat, ni molt menys, sinó que en termes relatius, si partim cadascú de la base on era, doncs està patint tothom en el nostre context, no? No és només un problema d'oferta, en tot cas és un problema de distribució de l'oferta i de la demanda, no? Aquí a Catalunya tenim un problema molt greu d'equilibri territorial que fa que tenim una hiperconcentració de la demanda en un perímetre molt petit a l'entorn de Barcelona, a pocs quilòmetres relativament de municipis i comarques que tenen més aviat risc de desertització i on els preus estan pel terra, no? Això ja dona una idea una mica a nivell més supralocal de per on haurien d'anar els tiros, no? Una segona qüestió és que jo crec que a Sant Cugat, que tenim doncs uns 700 i pico habitatges de lloguer, prop de 800, i s'han fet uns 1.200 de venda, antigament l'objectiu era probablement doncs mirar d'incidir amb el preu, i això ja crec que tothom hem d'haver après que no és possible, que l'objectiu, o que no és possible fer-ho amb eines locals, que ho hem de fer sobretot pensant en que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar. No? I per tant hem de reorientar l'objectiu, i que a més si abans la promoció d'habitatge protegit es feia sobretot de la mà d'un creixement de la ciutat que s'havia vingut produint, ara això ja no és possible, perquè el creixement de la ciutat doncs està acabant, i que per tant nosaltres hem de ser capaços com a municipi de proveir suficient habitatge protegit per sempre, al marge de si la ciutat creix o no. I per tant els paradigmes estan clarament en un moment de canvi. Com que tinc el temps limitat, tinc moltes més coses a dir, però ho deixo aquí de moment.
De seguida les podrà dir, és el torn d'Esquerra Republicana, Francesc Duc.
Sí, gràcies, bon dia a tothom. Jo també parteixo del mateix punt de partida. Jo crec que el primer per abordar un tema sempre és una bona diagnosi, un bon anàlisi i un reconeixement també del problema de l'habitatge. Recordo que el 2019 doncs precisament Esquerra va ser qui va posar el tema sobre la taula, bueno, i afortunadament avui ho tenim sobre l'agenda de la ciutat. A partir d'aquí doncs es van fer els corresponents estudis per saber exactament doncs quina era la situació, i doncs a partir d'aquí actuar, i ho he dit moltes vegades també, des de tots els punts possibles. És un problema molt transversal, molt ample, i té molts fronts possibles. Per tant, el que hem de fer com a ajuntament és atacar-lo doncs des dels diferents costats, amb l'objectiu sempre doncs això, d'aconseguir el màxim nombre possible d'habitatge assequible per la ciutat, per tal de que els fills de Sant Cugat no hagin de marxar de la ciutat per un tema dels preus de l'habitatge, i per tant garantir doncs que l'habitatge realment sigui un dret, val? A partir d'aquí, després, si vols, explico una mica més doncs com estem treballant això des de la regidoria d'habitatge, i
anem ubicant en aquesta ronda de posicionaments a José Gallardo per al Partit dels Socialistes.
Sí, com estem veient, tothom veiem que el problema de l'habitatge és un problema que tenim no només a Sant Cugat, sinó a tot Catalunya i tot l'Estat. La manca d'oferta d'habitatge assequible i les dificultats d'accés són una font de desigualtat, com tots sabem, i això fa que els joves no puguin emancipar-se a la seva pròpia ciutat. com molts de nosaltres estem patint. Hem de prioritzar, per tant, aquest dret, que és un dret social, d'accés a l'habitatge, perquè d'aquests drets depenen molts d'altres, no? Com és la salut mental, l'educació, poder formar una família, desenvolupament professional, i per tant no existeix la llibertat de joves si un no pot emancipar-se. Hi ha d'estar a casa dels seus pares fins als 30 anys, o ha de compartir un habitatge amb 40 anys, o no pot tenir fills perquè no té dret a, o no té possibilitat d'un habitatge assequible. Tot això es pot abordar en diferents maneres. Diré alguna, després continuaré, però hi ha diferents normes, i a dia d'avui cap alcalde ni cap govern municipal havien tingut un marc normatiu de, com el que tenim ara, que situa el dret de l'habitatge com la cinquena pota de l'estat de benestar, juntament amb l'educació, la salut, les pensions i la dependència, juntament amb l'aprovació de la llei d'habitatge el maig del 2023 i amb la declaració de Sant Cugat com a zona de mercat residencial tensionat a l'agost del 2023, on hi ha una limitació dels preus de lloguer a la nostra ciutat. Crec que aquestes són algunes de les mesures que d'alguna manera es poden utilitzar per fer front a aquest problema, i després en tot cas continuarem amb altres.
Álvaro Benejam, pel Partit Popular.
Sí, bon dia. Bueno, jo clar, veig que la mitjana de Sant Cugat, que deia el, bueno, que es referia al Guifré Omedes, al qual conec personalment i el saludo des d'aquí, doncs és un greu problema, no? Però no és només un problema de Sant Cugat, sinó, com deia el Carles, també és un problema principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona, això dintre de Catalunya, i en realitat des de tota Espanya, perquè el preu del lloguer, si veus la mitjana del preu del lloguer en general a tot Espanya, tenint en compte les diferències entre zones poblades i zones despoblades, però la mitja no para de pujar des de l'any, diria que 2016. Clar, i no para de pujar en una mesura bastant alta. El mercat de lloguer està col·lapsat. I el mercat de lloguer està col·lapsat per una raó, perquè els propietaris decideixen no posar els immobles en lloguer i vendre'ls, posar-los al mercat de compra-venda. Per això no hi ha oferta de lloguer. És senzillament això. I això passa per diverses raons. Una, per la desincentivació de l'oferta de lloguer, o sigui, de l'activitat de lloguer, vale? Importantíssima, a efectes fiscals. I dos, pels problemes amb l'ocupació i resta de problemes en relació entre el propietari i llogater, a nivell legal. Això desincentiva, evidentment, i per això està desapareixent l'oferta. És així. El Francesc deia que ells, bueno, van posar el problema sobre la taula. Francesc, tu has sigut regidor des de fa molt temps, però hi ha altres que també, i el problema de l'habitatge ja estava a Sant Cugat molt abans de que vosaltres el posessis sobre la taula. Perdona que et corregi, perquè hem discutit sobre això en aquesta tertúlia i en el ple des que jo soc regidor de l'any 2011 milers de vegades. I a dia d'avui crec, diria que quan menys solucions s'han aportat reals, amb efectes reals, han sigut com vosaltres heu governat.
Ariadna Sierra, per la CUP. Després li dono el torn per poder contestar. Ariadna Sierra, per la CUP.
Gràcies. Parlem molt de problemàtica, no? O sigui, és evident, però és que la gran problemàtica és que hi ha gent que s'enriqueix amb un dret, o que amb un dret que hauria de ser l'habitatge. I nosaltres en aquest sentit ho tenim molt clar. El que l'ideal per nosaltres, o el nostre gran objectiu, seria treure l'habitatge del mercat. Amb això solucionaríem tot el que estem parlant. Per, més que res, per una cosa molt bàsica, perquè sigui el bé de consum, o sigui, perquè deixi de ser el bé de consum, no?, que està sent ara, i ho faríem, ho hem dit molts cops, a través d'un gran parc d'habitatge públic, i mentrestant, doncs, sí, regulació de preus tant dels lloguers com de compra, regular també les llicències turístiques, assenyalar als grans tenidors que només fan que especular, i revertiria molt més la situació que no pas parlant sobre ocupacions i sobre parxes al cap i a la fi. Si ens centrem en Sant Cugat, nosaltres sempre ha sigut una prioritat, negligent seria el partit que no tingués com a prioritat l'habitatge a la nostra ciutat, que recordem que és una de les més altes i que ara mateix passa per sobre de Barcelona amb el lloguer mitjà de 1.500 euros, o sigui, sí, Catalunya està fatal, l'estat espanyol també, però és que Sant Cugat és un exemple més que clar de la gran problemàtica que és. I en aquest sentit, nosaltres com a CUP hem presentat al llarg del curs una sèrie de mesures a través de les mocions, no?, i de propostes que creiem que es podia revertir aquesta situació. Les esmento molt ràpid, no?, però pues, una és crear una ordenança municipal que reguli fórmules com el co-living o lloguer de temporada, que el co-living va començar a ser novetat aquí, que és una eina brutal de nova finca, proposant també destinar els pisos buits de la ciutat a habitatge protegit o assequible, que n'hi ha uns quants, o, per exemple, garantir el 30% d'habitatge protegit a les noves promocions immobiliàries. Tot això és el que nosaltres creiem, perquè creiem que la institució sí que ha d'atendre aquesta problemàtica, més amb la situació que tenim, no? I que si algú ha de marxar de Sant Cugat, que no es fossin els veïns, sinó que fossin els especuladors.
Jordi Guirado, de Vox.
Bon dia. Cert és que garantir l'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I jo penso que per moltes mesures que puguem portar a terme d'una manera o altra, el mercat i l'oferta i la demanda, doncs al final és sempre qui s'imposa. Això en respecte a la pujada de preus que tenim en segons quines zones de Catalunya, i Sant Cugat és una d'aquestes. En tot cas, a nosaltres el que ens preocupa i ens sembla que és el problema més important és què passa amb els fills i els nets de famílies de Sant Cugat que es veuen obligades a marxar de la ciutat perquè no poden accedir a les promocions públiques. Per nosaltres és molt important tenir la família a prop per molts motius, perquè per conciliar el creixement d'una nova llar, doncs va molt bé tenir els familiars que et donin un cop de mà, i és molt trist haver de marxar. Per tant, el que ens agradaria és trobar la manera, que nosaltres ara us ho explicaré, nosaltres ja hi hem pensat, de propiciar que els nostres fills i nets tinguin facilitats per poder quedar-se a viure a prop dels seus pares i avis. Sembla, per nosaltres, aviam, estaria molt bé demanar que el govern doncs tingués en compte com un sistema de punts que valoressin l'arrelament generacional d'una persona a Sant Cugat, el lloc on hem nascut i hem crescut, i així doncs propiciar que nosaltres puguem estar amb les nostres famílies.
I Ramon Gutiérrez, per En Comú Podem.
Sí, bon dia a tothom. Bé, jo crec que hi ha un element, bueno, dos. Primer, que efectivament no és un problema només de Sant Cugat, però deia el Carles que hem de fer un bon anàlisi. Doncs fer un bon anàlisi és, com deia l'Ari, ser conscients de que som els líders, no?, a Sant Cugat, i que per tant el problema que té tothom a Sant Cugat el tenim més, no? I per tant som els que tenim el lloguer més alt del nostre país, o sigui, només ens supera Sant Vicenç de Montalt, no?, que és un poble petit i que per tant segurament la mitjana va per una altra banda. I a més és que això està molt relacionat amb un informe que va sortir la setmana passada del Consell Comarcal, que és que som també els líders en desigualtat, i llavors jo crec que una cosa explica l'altra també, no? És a dir, tenim una ciutat que és molt desigual, i això és així, és a dir, la diferència, no?, entre les rendes més altes i les més baixes és la més elevada de la comarca. Llavors, bueno, exacte.
Hi ha gent molt rica.
Exacte, sí.
Encara que sigui un...
Però és que jo no estic dient... És que hi hagi més desigualtat no vol dir que hi hagi més pobresa, efectivament. Hi ha molta diferència entre... Ho estava explicant. I per tant... Però això explica moltes coses, també, Álvaro. És a dir, no. Sí que les explica, perquè precisament, tu has dit, hi ha molts rics, no?
Però per a passar el mateix, però encara...
Exacte, però com que és més, però com que és més petit... Exacte.
Dos.
Sí, sí. Bueno, això, jo crec que això explica efectivament que el mercat de l'habitatge, que és un mercat i que no hauria de ser perquè és un dret, doncs estigui en la situació de tensió en la que es troba. I per tant, és molt important entrar en un marc de regulació i no només dels lloguers, precisament perquè és un dret. I després hi ha un altre tema que relacionat amb això, que precisament perquè és un tema local, no?, perquè la regulació és una cosa que no podem fer només a nivell local, hem de reflexionar sobre què ens ha portat en aquesta situació en la que estem ara. El Carles deia, ja no hem tingut... O sigui, les polítiques d'habitatge les hem fet a costa del creixement i ja no podem créixer més. Estic d'acord. I, per tant, ara ens trobem en un moment de canvi de fase o de canvi d'horitzó a la nostra ciutat, i cal pensar... O sigui, cal crear un nou consens. O sigui, el model que teníem fins ara de ciutat s'està esgotant. A més és que s'ha demostrat que generava desigualtat, com he dit, perquè hem anat expulsant gent jove, gent treballadora, i per això ens trobem amb les xifres en les que ens trobem. Llavors, no ho podem tractar com un tema més. Necessitem afrontar com ha de ser el Sant Cugat a partir d'ara, com fem més inversió en habitatge públic i assequible, i com reconvertim... potser no tota la ciutat, però hi haurà zones de la nostra ciutat que necessiten densificar, i potser necessitem buscar maneres d'abaratir l'actual parc d'habitatge de la nostra ciutat.
Deien des del Partit Popular Álvaro Benejam que no s'havia fet el mandat anterior res o considerable per l'habitatge, el que era llavors responsable d'aquesta àrea, sí, Francesc Duc d'Esquerra.
Rebatre el tema, doncs...
Matitzo res, no, però menys, que efectes reals.
D'acord, jo tampoc s'havia aconseguit no vull entrar en una pica baralla de qui va posar el tema sobre la taula i des de quan. En tot cas, el mandat passat jo simplement he dit que es va fer molta feina, que vam posar els amplificadors perquè realment el problema arribés a tot arreu i crec que així va ser. A partir d'aquí jo crec que m'interessa, doncs, això, tramar el fons de la qüestió també. Evidentment, doncs, actualment hi ha molt poca oferta, gairebé gens d'oferta de lloguer a la ciutat, i això, bueno, és per diversos motius, com sempre aquestes coses són complexes. Jo crec que per una banda seguim tenint molta demanda perquè és una ciutat d'èxit on molta gent vol venir a viure i per tant això és una realitat indiscutible. A partir d'aquí jo crec que la inseguretat jurídica també que dels últims temps fa que això, que molts propietaris de pisos que en lloguer doncs s'esperen o retenen o busquen altres fórmules doncs per mentrestant o per sortir-se de les lleis, no? I en aquest sentit sí que no sé, això que deies de que s'anaven tots a la venda, bueno, no ho tinc tan detectat.
Ho ha dit el Guifré?
Que hi ha poca oferta, no vol dir que vagin a la venda.
No vol dir que vagin a la venda.
Sí. Ho ha dit en una altra entrevista que jo he llegit.
En tot cas, el que sí que tenim detectat, per exemple, és el cas de la immobiliària aquesta de Sant Cugat, on tenia més de 300 habitatges a la ciutat i on va decidir no renovar contractes i dedicar-los a altres fórmules que s'escapaven de la llei de la LAU, no? De la llei que regula doncs els habitatges de lloguer. Per tant, a partir d'aquí és el que deia, doncs, abordar tots els fronts possibles. Jo crec que hi ha com diverses línies d'acció principals que estem fent. Una és tirar endavant el pla d'habitatge assequible, que ja també vam fer el mandat passat, que abarca tota la part de construcció de nous habitatges públics a la ciutat. I en aquest sentit, doncs, destacar això, un municipi on ens vam trobar que hi havia molt poc sòl disponible per fer aquests habitatges, i per tant és una feina molt farragosa on s'ha de conveniar amb els privats, s'han de fer modificacions de planejament, i per tant malauradament són processos doncs que en 4 anys no se solucionen, i per tant doncs seguim impulsant aquest pla que creiem que al final és, si no hi ha demanda, intentem ampliar la demanda de la part pública, és com el concepte de solució. I després doncs hi ha tota un altre ventall molt gran de solucions que nosaltres englobarem, estem treballant, però que voldrem posar en un paquet, que és la revisió del Pla Local d'Habitatge de la ciutat, on hauríem d'entrar doncs també al detall de com tirem la resta d'accions endavant, i en aquest sentit doncs hi ha tot el tema dels habitatges bifamiliars, per exemple, que se n'ha parlat també moltes vegades i que crec que hi ha molt consens a nivell polític que es pot tirar endavant, per tant això ho volem tirar endavant. Hi ha tot el tema de tanteig i retracte, que també tenen els seus problemes perdó, i que seguim impulsant i haurem de millorar perquè tingui realment més èxit. Hi ha tot el tema aquest de les obligacions o no de construir un percentatge d'HPO. En el cas de Barcelona sembla que ara s'està redireccionant, doncs per tant hem d'estar una mica observants per veure si interessa o no, o de quina manera doncs això podria tenir un aterratge a la ciutat. I després hi ha tot el tema de regulacions de lloguer, això que dèiem, que vam començar una via, des de la Generalitat es va proposar una altra, es va acabar tombant en el Parlament, i per tant és això, aquesta incertesa, i que hem d'estar atents una mica com evoluciona per veure si ens solucionen o no les problemàtiques que tenim a la ciutat.
L'altra cara de la moneda, aquesta manca d'oferta, són uns 2.400 habitatges que hi ha buits a Sant Cugat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que recollia la CUP en una proposta que es va aprovar al ple. Què es pot fer amb això?
Mobilitzar-los. Bueno, no sé si hi ha més paraules, però...
Incentivar que es posin al mercat, que
sí.
És molt fàcil.
Bueno, no és tan fàcil, però jo crec que hi ha un element
tornant a normatives anteriors, en alguns casos.
Les normatives anteriors no afavorien tampoc que es mobilitzessin aquests al revés, és a dir, desprotegia, o sigui, afavoria a canvi de desprotegir el llogater, és a dir, sí, perquè el posaven en un lloc de negociació, diguéssim, respecte a les condicions de contracte, no? Unes claus que s'han anat aprovant els llargs anys, que cada cop potenciaven els contractes de lloguer més curts, amb unes clàusules cada cop més abusives, és a dir, que també al final... Sí,
no és correcte això.
És així.
Perdona, home, que et porti la contrària, però clàusules més abusives
no m'he explicat bé. Potenciava que hi haguessin clàusules abusives i que el llogater no pogués recórrer un contracte perquè hi haguessin clàusules abusives. per exemple.
Però si això no, però si això, la teva capacitat de recórrer clàusules abusives mai a minva.
La teva capacitat de negociació si minva quan és o esto o me voy a otra o vaig a una altra persona.
No, tens els jutjats. No.
Sí, clar, tens els jutjats, però quan estàs parlant de casa teva, és a dir, és en plan de, si jo no firmo aquest contracte, m'he d'anar a buscar un altre pis, jo no tinc temps d'anar als jutjats, Álvaro.
Com
que
no?
Bueno, tu potser sí, perquè no sé quants pisos estan tenir, però la gent normal no li costuma passar.
No hi ha mesures cautelars, o sigui, es poden fer mesures cautelars i els jutjats fan mesures cautelars en temes de lloguer.
Bueno.
No sé, vull dir, és que és la realitat, dels jutjats.
Sí, sí, jo dic... Si no ha signat el contracte, si no ha signat el contracte perquè és un abús, segurament un jutjat donarà molt poc marge en aquest cas.
Evidentment, però és que els contractes, si tu el firmes i el denuncies el dia següent, guanyes. Estan dintre. I quina és la clàusula abusiva?
Álvaro, jo he estat molts anys al sindicat de llogateres a Sant Cugat i hem seguit molts casos de contractes amb clàusules abusives i gairebé mai guanyes. És a dir, tampoc no diguem el que no és.
No sé.
Bueno, en definitiva...
M'hauries de donar exemples concrets,
Sí, clar, però ara
no.
Sí, però no tenim tampoc tant de temps. Jo crec que és, o sigui, tornant a el que estàvem, perquè d'allò com mobilitzar els pisos que tenim a la nostra ciutat, crec que necessitem anar a buscar també, o sigui, quan deia aquesta idea de construir consensos i de mirar cap on portem la ciutat, jo crec, i m'ho crec fermament, que podem anar a buscar també les APIs i els promotors immobiliaris de la nostra ciutat, asseure'ls en una taula i acordar amb ells, perquè crec que també volen el bé per la ciutat al final, evidentment per les butxaques com tothom, però jo crec que a ningú li interessa que la nostra ciutat se'n vagi pique, diguéssim, perquè hi ha un problema amb el tema de l'habitatge. Llavors, asseure'ls en una taula, buscar una manera de trobar unes bones pràctiques per mobilitzar aquests habitatges, buscar quines són les maneres, què pot fer l'Ajuntament i què poden fer aquestes associacions empresarials o com sigui, jo crec que seria una bona manera, i al final construir aquesta idea amb tots els municipals, però també amb els agents de la ciutat, inclòs el sindicat de llogaters, inclòs les pròpies APIs, per veure, bueno, per afrontar aquest repte d'una manera més col·lectiva.
Nosaltres quan plantejàvem també aquesta proposta, i que en el nostre cas sí que vam mirar dades, no? I sí que en sortien 4.000 pisos, és cert que hi ha diferents règims, però bueno, hi ha 4.000 pisos o espais que estan buits aquí a Sant Cugat, i nosaltres el que proposàvem era que sumessin al parc d'habitatge, o sigui que l'Ajuntament els adquirís a través d'adquisició, negociació, o sigui a través del que calgués amb els propietaris. Nosaltres no, sí, no ens, a mi no em pica la llengua, nosaltres al final expropiaríem, i tant, o sigui, ojalà arribar aquest moment. Sí, correcte. La qüestió és aquesta, no? Posar on estan les prioritats. O sigui, també hi ha una cosa que va lligada amb tot això, i és Sant Cugat té grans tenidors, no estem fent res amb ells, tenim famílies que tenen absolutament tot el parc d'habitatge en general privat de Sant Cugat, no fem res, i tot va amb el model de ciutat que també al llarg d'aquests anys s'ha anat promocionant. Està totalment lligat amb el model, però també, sobretot, amb les prioritats que hi hagin de govern. Abans sortia, no? Oh, el mandat passat... Sí, Álvaro, torno a atacar tu. El mandat passat no vau fer gairebé res, no sé què. Bueno, es plantejava, per exemple, en Rauí Centre, que certs grups us va molestar terriblement, que estaven molt més preocupats per l'skyline de Sant Cugat i lo maco que quedés aquest skyline, que no per la problemàtica de l'habitatge com a tal. I això és així.
Vull respondre, això.
I aquí era una mica en general i us miro per aquí els dos.
Els oients no ho veuen, però l'Ariadna té junts al Partit Popular i al PSC just davant. O sigui, els té directes.
Però jo volia batitzar també el tema de l'anterior govern. Ens diuen que no vam fer gaire cosa, vam estar 4 anys amb un any i mig de pandèmia. Per fer temes d'habitatge jo crec que vam fer molt pel temps que vam estar al govern, en aquest cas, i també s'ha de tenir en compte el temps que vam tenir per fer segons quines actuacions. Jo seria molt d'acord amb el que em diuen els companys de la CUP i de Comuns en el tema de les APIs, estic d'acord en aquest cas, però crec que hem d'omplir una miqueta la visió de com podem augmentar l'oferta d'habitatge a la nostra ciutat, i ens centrem moltes vegades en que l'Ajuntament ha de ser l'únic que construeix habitatge a la nostra ciutat, i crec que hem d'ampliar i pensar que l'Incasol ho podria fer també, no? En aquest cas, l'exemple del conveni de l'Incasol a Barcelona, també les cooperatives d'habitatge, que algunes vegades també, la CUP fins i tot i Comuns, no sé si Comuns ho han dit alguna vegada, fos encara la CUP, sí que ho ha dit, com l'exemple del conveni SAL de Barcelona, els pisos 8 de la Sareb, en aquest cas, o la col·laboració público-privada, com la EBB, forma part de l'operador Habitatge Metròpolis de Barcelona. Per tant, crec que hem d'obrir aquesta visió, perquè hem de ser sincers, únicament des de l'Ajuntament i amb els recursos que té l'Ajuntament, evidentment, no podem fer front a aquesta problemàtica, en la qual hem de tenir en compte la col·laboració de l'Estat, que està fent coses, i no estem arribant on, amb els objectius que hauríem d'arribar, i hem de ser a vegades també autocrítics i pensar que s'han de fer millor les coses, però també la Generalitat també ha de donar un pas i aportar una sèrie de pressupost que a vegades no és suficient per la creació d'habitatge públic.
Podríem entrar a parlar també de la llei d'habitatge i també estaríem un bon rato i sí, no ens entendríem,
sí,
aquí.
Segurament, i ens hem d'entendre, però jo crec que és un tema que ens preocupa a tots, i jo crec que ens preocupa de la mateixa manera. El que no coincidim moltes vegades és
que només fes ment que la catalana ampliava molts més drets, tenia, era molt més subcompleta, i l'actual que tenim deixa molt que desitjar.
Sí, però no tenia prou seguretat jurídica, per això es va quedar al Parlament.
I ara mateix, no, abans has dit que era el cinquè pilar de l'estat de benestar, però no, no he posat ni un sol euro per reforçar aquest pilar de l'estat de benestar.
Hem fet autocrítica, segurament hem fet alguna llei, hem de fer molt més a nivell de l'Estat, però també totalment de la Generalitat, i també per part de l'Ajuntament. Jo crec que tothom ens omple la boca de propostes, però a l'hora de posar un duro, jo crec que tots, a la vegada, ningú d'aquests estem aquí ho hem fet bé.
No.
La llei també permetia, hi havia una normativa que permetia també recaptar via això, que és, érem els pisos buits durant 2 anys, imposar sancions, i crec no, que cap ajuntament ho ha fet, tret de, no sé si Barcelona...
Algun ajuntament ho ha fet, sí, el Prat, per exemple, sí que ho va incorporar a les ordenances fiscals aquest 24. Ja.
Sí.
Perdona,
Carles.
Vinga, Carles, per
junts. No, és que, a veure, diria...
Ens han passat tothom per
moltíssimes coses, perquè sento moltes... Hi ha coses que són profundament incorrectes, per dir-ho suau. Clar, quan la CUP planteja hi ha gent que s'enriqueix amb un dret, cony, i amb l'alimentació i amb tants altres mercats, és que hem d'entendre mínimament com funciona.
Però entenem, no, que s'ha anat de les mans.
Clar, hi ha molta especulació amb l'habitatge que amb la poma.
Gràcies per deixar-me parlar, estimats i estimades. Jo us he deixat, he sentit autèntiques coses que em semblen barbaritats, i no, immediatament interrompo. Clar, si l'economia és un sistema del qual que funciona i tal, i un pot plantejar el sistema soviètic, escolta, endavant, plantegem-lo, o plantegem un model que funcioni i que tingui el fonament que planteges, no? Que extraiem l'habitatge del mercat. On funciona això? On ha funcionat?
A Viena.
Vinga, va, per favor, Ramon, per favor.
Què?
O sigui, nosaltres podem parlar de
percentatge
o d'habitatge protegit que pot tenir un municipi, com el que estem fent a Sant Cugat, no?
Havien anat al 70% i això fa que no sigui un bé de mercat. Bueno, m'has preguntat, que et digui, jo t'ho he respost.
Sí, però això no es treu l'habitatge del mercat. O el regull de l'Skyline, no? El problema de regull no és l'Skyline. El problema de regull és un problema... No escoltaves prou bé. El problema de regull, que efectivament té a veure amb el model de ciutat, però és sobretot una qüestió d'equilibri d'usos del sòl. D'equilibri d'usos del sòl. És arribar a la constatació de que, per molt que construïm a Sant Cugat, per molts polígons que ens carreguem i llocs de treball, i un equilibri que ha costat molt de desenvolupar, doncs per molt que ens ho carreguem, el problema de la sobredemanda externa persistirà. I aleshores això s'ha de combatre d'una altra manera, i clar, s'han de dir coses, diguem-ne, que tinguin un mínim de reflexió al darrere, no? Són líders en desigualtat, això ja ho dic, clar, sí, perquè tenim gent que té grans rendes, però afortunadament a Sant Cugat també tenim bastanta menys vulnerabilitat, moltíssima més de la que voldríem, però molta menys vulnerabilitat.
Segurament perquè expulsem fora.
Sant Cugat expulsa molt menys que la majoria dels municipis que governeu vosaltres.
No,
i per tant hem d'abordar les dues qüestions. Per al problema de la demanda, és un problema de demanda externa, hi ha molta gent que vol venir a viure a Sant Cugat. Doncs aquí hi ha una solució que alguns plantegen, no? Que és dir, doncs, fem pitjor Sant Cugat, I així no voldrà venir tanta gent.
Home,
sí, 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 sí.
En què vols ser pitjor? Que tingui habitatge protegit és fer-ho.
Que tingui familiars a ser pitjor.
Anem a compactar, tu ho has dit, anem a compactar.
No,
anem
a Julia Truman, aquí.
Em refereixo a agafar i fer-hi familiars a mi de sol.
La proposta de Junts...
L'educació també, cap a la baixa.
La proposta de Junts és preservar i millorar el model de ciutat i resolent el problema de l'hora. Eh?
És impossible, tu mateix has dit que
no, no
sí, sí, sí que feu oficines, no plantes d'oficines i en canvi no volíeu fer un Rauwe Centre, si, o sigui, la prioritat on està?
No sé, un 10% del parc immobiliari de Sant Cugat en edificis de 10 plantes faria un Sant Cugat pitjor i no solucionaria el problema. I quan tu dius compactar, de què estem parlant?
Estic parlant
de 9 barris, 7, 9 plantes,
estem
baixant regull, 11 plantes,
deixa'm respondre. Estic parlant
d'això?
No, estem parlant d'agafar cases unifamiliars a Mirasol i fer-les bifamiliars o trifamiliars.
Ara, així solucionem el problema.
Bueno, no, home, així rebaixem el preu de l'habitatge, generem més oferta i és una bona opció.
És
un fenomen
que s'està donant al centre de Sant Cugat, la densificació.
No, no és una proposta. Nosaltres portàvem el programa des del 2019 i aquell any no la portàvem.
És una proposta que la compartim. I per la banda de l'oferta s'ha d'efectivament intensificar clarament la promoció pública d'habitatge, no necessàriament de la mà exclusivament del sector públic, tal com ja s'ha dit, pensant sobretot en que els locals no hagin de marxar en qualsevol de les circumstàncies que normalment han portat a fenòmens d'aquest tipus. I per tant, això és un cert canvi de paradigma, i amb això també s'hi està treballant a banda de donar desenvolupament, tal com deia el regidor en Francesc, doncs el pla local d'habitatge, que l'hem de convertir en un autèntic pla d'habitatge local, que ara mateix no el tenim, i cap aquí és on hem d'avançar. I hi ha una última qüestió, que sempre que parlem de l'habitatge, jo la dic perquè al final és la mare dels ous, la mare dels ous, i ara se m'emprenyarà a l'altre costat de la taula, que és a Catalunya, i també a Sant Cugat, el gran problema que tenim és que hi ha una part molt important de la renda que es genera que marxa i mai no torna. I això afecta a les nòmines, afecta a l'ocupació i afecta a la capacitat de la gent d'accedir a l'habitatge, que és l'espoli fiscal. I això, amb números a la mà, és indiscutible. Indiscutible. I clar, si tenim un greu problema com el que tenim i no mencionem una de les causes o la principal causa que el genera, doncs estarem fent un flac favor també a la seva resolució.
Refereixes a l'Estat?
Claro.
Vale. Sant Cugat no aporta més a la Generalitat que la resta de municipis? O que molts dels municipis?
La Generalitat no recapta apenas d'impostos.
Sí, i tant, a l'ITP. I Sant Cugat és, segurament...
L'ITP, quan recapta l'ITP en general a Catalunya?
No ho sé ara, però recapta molta pasta, perdona, però molta pasta, perquè es cobra un 10% de les transmissions. Sí, 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 un 10% de les transmissions, molt més alt que en altres comunitats autònomes. I de Sant Cugat, no, és un 10%, però a Sant Cugat segurament per preus, evidentment, perquè els preus són més alts, el 10% és més alt del que recapta a Sabadell, Terrassa, per número d'habitants, vale? Segur, segur. Espera, que acabo. No. Però d'aquest dèficit fiscal no et queixes tu. No et queixes, només del de l'Estat. Està molt bé.
Home.
És igual, és igual.
Qüestió...
No, t'acabo de posar un exemple de com sesgues el debat. Ja està.
Home, no.
Perdona.
Home, no, si habitatge, broma,
habitatge... No, és una broma, no. És molt en sèrio. Si vols ho demostrem en números.
Vale, vale,
vale. Sí. Després.
22.000 milions de l'any.
Habitatge bifamiliar. Sí. Sí. Vale? Ells han pensat que no, però nosaltres creiem que sí, perquè hi ha cases de 450 metres a Sant Cugat.
Qui diu que no?
Acabes tu has dit que no, que estàs en contra de densificar.
No sé, o jo m'estic...
Nosaltres portem a programa electoral la divisió dels habitatges.
Ah, vale.
Ho he entès malament. Que canviïs d'opinió.
Vale. Llavors...
No canviï
d'opinió.
Deixeu acabar, sisplau. Deixeu acabar, perquè si no tindré temps de dir tot el que vull dir. Que tinc com 20 minuts. Col·laboració público-privada. Fem-ho d'una vegada. Hi ha moltes empreses que tenen capacitat per fer habitatge públic amb conveni amb l'administració i no ho fem. Històricament aquí a Sant Cugat és una assignatura pendent i jo la veritat és que no entenc per què això no s'ha fet ni fa un any, ni fa 3, ni fa 10, però no en una mesura perquè tinguem aquí habitatge públic.
Regull no era una col·laboració pública-privada?
No. No, jo dic empreses promotores. Regull és un
privat que acordem una sèrie de coses per tal de que en un lloc que és 100% privat florin de cop i volta 70 habitatges públics.
Jo no dic això. Dic en el moment que tens un sol, jo no dic això. No, sí, però això és amb un privat que té un solar, dir-li ara estàs obligat a fer habitatge.
No, obligat, no, és iniciativa del privat.
Ja, fas, Álvaro, sí, però no, és iniciativa del privat perquè tenen tantes dificultats per fer-ho. Però amb un solar que és de l'Ajuntament, demanar una presa, i si l'Ajuntament no té recursos econòmics per fer-lo, construir-lo, que és el problema, perquè has de fer lloguer i no el vendràs i no recuperaràs diners, pots fer-ho en col·laboració pública.
Estem treballant.
Ah, vale, 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 però esteu treballant, però des de quan? Perquè no, això ja podria estar en marxa. I no, espera, espera, però, bueno, pues, deixeu-me acabar, sisplau.
Tenim 144 pisos
de lloguer a Sant Cugat promoguts per el règim privat, en règim de protecció oficial.
Sí, ja ho sé.
144.
Ja ho sé.
Pues sí que ho tenim, ja ho tenim.
No, però són construïts, tot per, però són construïts públicament, no en col·lació.
No, 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 construïts
privats. Hi havia el cas d'Altamira, per exemple.
Sí, construïts privats.
Vale, vale, pues, llavors ja ho mirarem. Però en el cas de... es podria haver fet molt més i no s'ha fet. Especialment en el mandat passat. Després, 4.000 habitatges buits. Jo aquesta dada... jo la poso en dubte, eh? No estic segur. No poso en dubte que ho digui.
Cugat Mèdia la va verificar amb l'Institut Nacional d'Estadística, concretament són 4.008, el que passa és que serien 2.400 aquells que no tenen cap subministrament elèctric detectat i que, per tant, s'entén que es podrien posar al mercat perquè tenen les condicions per poder entrar dins del mercat.
D'aquí la diferenciació de 2.400.
Sí, ja estem, però dubto que siguin realment 4.000, dubto. Encara que ho digui, que no dubto que ho digui l'estadística, no dubto que ho digui, però que tinguem 4.000 habitatges, i a Sant Cugat tenim prop de 35.000, però que 4.000 estiguin buits i que no visqui ningú, ho dubto. Però bueno, crec que també hi ha altres persones que ho dubten, en aquesta taula. Després, Regull Centre. Sí, nosaltres, o sigui, jo me recordo el 2018 o 2019 o 2017, quan va marxar la Delphi, alguns partits van promoure un acord perquè allà no hi hagués habitatge, en aquella zona. Però així, expressament, amb un ple, i està aprovat amb un ple. En el mandat següent, el propi ple o el govern s'ho va passar pel forro per fer habitatge allà públic. Jo no estava d'acord amb allò, i vaig votar en contra d'aquella moció de vosaltres mateixos, que després vau governar i vau voler fer habitatge allà. Sí. Llavors, clar, caure en aquestes contradiccions, a mi em sembla molt bé que hi hagi habitatge allà. No, i em semblava bé abans d'aquella moció en la qual no volíeu que es fes habitatge allà, per no caure en l'especulació i tal. Però clar, s'ha de ser coherent en aquesta vida quan governes.
Bueno,
i crec que com a mesura, perdona, acabo i parleu vosaltres del que quedi.
Bueno, és una tertúlia, eh? No ens posem tan molt així de...
És que si no em treuen els fils.
I llavors
incentivar.
Que la ciutat és una cosa viva i que va evolucionant i que en cada moment s'ha de fer la reflexió oportuna de la conveniència o no de cada oportunitat que hi ha sobre la taula.
Molt bé, perfecte, m'has marcat un gol dialèctic. Incentivar l'activitat de lloguer. Si no l'incentivem, no hi haurà mercat de lloguer. És així. Amb un mercat que no sigui de tipus soviètic, evidentment, que tot és públic.
Sí, es parla molt, no? Público privat, tal. Ostres, portàvem la proposta de que en totes aquelles noves promocions hi hagués el 30% d'habitatge protegit, no? Tant que ara estic mirant a Junts. Portàvem això i govern ens ho vau trinxar completament.
Però si està en vigor a Sant Cugat.
Val. La nova proposta introduïa, plantejar, no només recomanar o indueix, no? Fins ara, el que hi havia, el que estava aprovat, era que es recomanava o s'induïa als promotors a que això sigués així. No hi havia cap tipus d'obligatorietat. Nosaltres l'afegien. I afegíem també, doncs, això, que inclou la rehabilitació integral també d'espais, tal. I això el govern ho va trinxar, o sigui, la moció va acabar feta a trossos i amb la vostra majoria vau deixar només un acord que posava a impulsar l'habitatge protegit. Ja està, us patau completament la intencionalitat de la moció. I això té molt a veure amb, com dèiem, tant el model de ciutat com les prioritats. Però està clar que les prioritats, en aquest sentit, de Junts, estan també molt clares perquè teniu molta relació amb el lobby immobiliari, i això no m'ho pots negar.
Jo crec que
i més enllà d'això,
quan vosaltres governàveu, vau ser molt més laxes amb el control de la construcció que tots els governs de Convergència i Unió precedents i l'actual.
Ostres, vam almenys promocionar, vam estar pensant projectes projectes molt més
construir i vendre, i els governs que més han controlat el creixement són els que són.
Val. Vosaltres sempre optareu per allò privat perquè és la vostra essència, i nosaltres clar que tirem per lo públic, i per això el mandat anterior es va plantejar el carrer Andana, que ara ja no existeix i l'heu tret de sobre, es va plantejar Regull Centre, que ara heu dit que el modificareu i aviam què passa, i totes les polítiques socials, per exemple, van anar relacionades, o d'habitatge, van ser molt més socials per la gran urgència i problemàtica que teníem que molt abans, i això és una realitat. I el que demostra és al llarg del temps que hem anat fent amb Sant Cugat, i té molt a veure, sí, amb el model de ciutat. Quan barris, com per exemple Vulpelleres, el vau crear com si fos un barri dormitori, i ara ens trobem amb els problemes que hi ha, que en cap cas estava pensant ni en serveis ni en com encabir un barri nou. I així ens anirem trobant, i aquesta és la problemàtica a l'hora de créixer Sant Cugat.
No té servis, Vulpelleres. Tu vols la gent de Vulpelleres havent d'agafar
cosa. Quin problema estem tenint ara? Sí, clar.
No tenim problemes per encaixar una escola.
Però aviam, no s'havia planificat un barri en cap cas, ni de serveis, ni que hi poguessin anar. No, era només un barri bonic en el que els promotors poguessin fer el que els donés la gana, i vinga, va, agafem el cotxe per anar tot arreu.
Jo estic d'acord, aquest barri es va planificar malament.
Sí.
Es va planificar i executar malament.
Correcte.
En comptes de fer-ho per fases, es va fer tot de cop, hi havia un solar, o sigui, un edifici allà, 20 solars, un altre edifici allà,
el vam tenir fort durant molt temps,
no hi havia ningú al carrer, no hi havia vida.
I si no parlàvem amb els veïns també t'ho diran, que això no ha generat una cohesió de barri, com, és a dir, només hi ha un carrer on hi hagi locals, i això també és un tema.
La gran majoria són restaurants.
Ens estem desviant una mica del tema, eh?
No, però és el model.
En tot cas,
jo crec que hem d'anar cap a barris on hi hagi multifuncions,
diguéssim. En el moment que pensem nous barris, hem de pensar com millorar l'existent.
Sí, però aquí també
s'ha de parlar una mica de solucions als temes d'habitatge.
Però estem parlant també dels usos del sol. Ha sortit, no? Els usos del sol s'han d'anar equilibrant.
A veure, sense tertúlies paral·leles.
Perquè millor que per habitatge, o sigui... Per això ara estem parlant també de Vulpelleres, per això estem parlant del model de ciutat, perquè hi ha alguns que estan, que prioritzen altres coses.
I sobretot perquè si la proposta que ha sortit aquí s'ha posat sobre la taula és densificar determinades zones, s'haurà de tenir en compte la mobilitat, els serveis d'aquests barris, totes aquestes qüestions. Més propostes.
Sí, a més, com deia, a Viena, el mateix edifici són diferents. O sigui, el primer pis potser són pisos de 30 metres quadrats per estudiants, el segon pis és un edifici per famílies,
usos
i per
mestres.
Tant, exacte. Usos d'una manera molt, molt dedicats, amb aquesta col·laboració público-privada en aquest cas, però on el control el té la part pública.
A Viena passa que, com que el 70% del parc d'habitatge és de control públic, fa que al final no sigui l'oferta i la demanda la que marca els preus. I per tant, sí, queda fora del mercat, perquè al final els preus, hi ha un 70% del parc que els preus són públics. I per tant, aquesta és la gran diferència.
Jo en tot cas,
i segueix la manera de col·laboració privada.
En la reflexió aquesta que es feia fins ara, jo crec que es va fer molta feina el mandat passat, també recupero, a través de la zona regional i de la metropolitana, per com encaràvem el nou barri de Can Ametller. Llavors aquí es va fer una feinada brutal d'anàlisi de la ciutat existent, que concloia moltes d'aquestes coses que s'estan dient ara, i de quins han de ser les premisses o els criteris pels nous desenvolupaments. I això, de fet, és una cosa que hem incorporat en el pla d'habitatge assequible, i qualsevol de les promocions que es planteja sempre és en base a aquests criteris, eh? I aquests criteris, doncs, vol dir, doncs, això, una certa compacitat, una barreja d'usos, que hi hagi, pugui haver equipament, que no hi hagi habitatge en planta baixa, perquè això millora la vida al carrer, etc. Simplement, doncs, constatar que això s'està fent i que, bueno, el que queda és impulsar tot això. I sí que és cert que estem en un moment econòmic on doncs, des de l'Ajuntament tenim poca capacitat inversora en aquest sentit, i per tant, doncs, estem obrint portes, evidentment, doncs, a altres agents, doncs, que es puguin sumar aquí, i comencem pels agents públics, que també n'hi ha, de supramunicipals, com pot ser l'Incasol o com pot ser l'IMSOL, i després darrere, doncs, venen fundacions, venen cooperatives, etc. En aquesta línia estem treballant.
Amb la línia de la coherència que es deia abans, no? Dius, implicar l'àrea metropolitana. Jo crec que va ser precisament el Partit Socialista del mandat passat qui va, diguem-ne, postular que l'Ajuntament de Sant Cugat, a través de Promusa, retornés els imports que es van materialitzar en una mena de préstec, que eren drets d'ús de parcel·les que s'havien emergit durant la crisi del 2008, en lloc de dir-li a l'àrea metropolitana assumeix la plena titularitat i promou
tu, des de l'IMSOL, habitatge protegit a Sant Cugat. Això és una decisió que ara precisament estem revertint amb l'últim tram que queda, on teníem marge de maniobra, no? Per fer-ho això, què estem parlant? Què està parlant el regidor d'habitatge amb l'àrea metropolitana? Ara, i no abans, no? Doncs això, àrea metropolitana promou tu habitatge a Sant Cugat, perquè hem de mobilitzar tots els recursos disponibles dins dels paràmetres, dins del que necessita avui la ciutat, que és no expulsar la gent local.
Doncs amb això ens quedem, amb aquestes propostes. Ho deixem aquí, arribem gairebé al punt de les 10 del matí i nosaltres tornarem amb la tertúlia política a partir del setembre. Moltes gràcies a tots.